Són les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 23 de maig del 2023. Un dia que serà més o menys com ahir pel que fa al temps, eh? Dividirem el dia en dues meitats. Al matí una mica més estable que ahir, però també podem haver algun plogin per aquí i per allà. De fet, ens hem llevat. Ara fa força sol, però ens hem llevat amb el terra ben moll i els cotxes també molls. Ha estat plovent durant la nit. I el dia, per tant, serà una mica més assolellat que ahir, però sí, amb algun ruixat. I de cara a la tarda sí que ja vindran ruixats convectius que agafaran protagonisme, sobretot a l'interior de la comarca, però que també no podem descartar algun ruixat a les zones més costaneres. Ara mateix tenim registres de 17 graus a Palamós, 17 a Palafrugell i 18 a la Tallada, segons ens marquen les estacions meteorològiques en directe. Tot això en un supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió de Ràdio Bisbal, avui en directe des dels estudis de Ràdio Palafrugell, en què us explicarem un incendi que va tenir lloc en un càmping de l'Estartit. Parlarem del baix nombre de donacions de sang que hi ha ara mateix a Palamós, que està generant certa preocupació, i de l'enverinament, cert enverinament que ha tingut la campanya electoral a Palafrugell les últimes hores, després d'unes declaracions del candidat socialista que han estat respostes per altres candidats. Ho explicarem tot plegat a l'informatiu, on també parlarem de la nova exposició que agrupa artistes de l'Empordà al Museu de Can Màrio de Palafrugell, i felicitarem també la colla Escala amb la coral de Palamós, la coral Escala amb de Palamós, que celebra els seus 11 anys, però també haurem d'explicar que la coral de Begur s'acomiada dels escenaris després de 18 anys de concert. Tot això en aquest supermatí d'avui. En què també saludarem l'Agustí Fernández, que és productor executiu de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, ara que s'ha presentat el programa complet de les festes de primavera, que arriben el cap de setmana que ve i el següent, i que culminaran dissabte 4 de juny amb el Carrusel Costa Brava, i que aquest any presenta algunes novetats, com un nou programa de concerts organitzats pels trompats a l'estadi, al aparcament de l'estadi, i que tindran com a caps de cartells els Figaflaues. I avui, que és dimarts, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer també per acabar el programa. Tot això serà de seguida, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
I Carla Saló, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els bombers apaguen un incendi en una bugaderia d'un càmping a l'Estartit.
El foc es va produir ahir, quan faltaven pocs minuts per les 2 de la tarda, al camp Empordà de l'Estartit. Els bombers van activar dues dotacions que van treballar en el petit incendi que va afectar a la instal·lació elèctrica d'aquest mòdul.
Preocupa el baix índex de donacions de sang que hi ha a Palamós.
Actualment, el banc de sang té menys de 6.000 unitats de sang a les seves neveres, una xifra inferior al nivell òptim d'aproximadament 8.000 unitats. Per poder incrementar les reserves, caldrien entre 1.100 i 1.200 donacions diàries.
La campanya electoral a Palafrugell ha estat marcada les últimes hores per les paraules del candidat socialista Juli Fernández, que va dir que l'actual alcalde ha marxat per cames perquè ell volia jugar a golf, i que ha deixat el candidat de Som Gent del Poble, Isidre Atenes, pringat. Doncs bé, el partit d'Atenes ha fet un comunicat on demana respecte pel seu candidat. A l'informatiu ho ampliarem tot plegat, i també us explicarem que arriba la segona exposició d'artistes de l'Empordà al Museu Can Màrio. Es diu Mar de Fons.
Dissabte es va inaugurar l'exposició que reuneix una segona selecció d'artistes empordanesos, tot presentant plantejaments artístics diferents i sovint allunyant-se de les formes més tradicionals de pintura o escultura. Els creadors que participen en aquesta exposició representen el segon capítol d'aquesta catalogació d'arts plàstiques, que encara no és la definitiva.
Escala, amb coral de Palamós, celebra els seus 11 anys.
El grup està format per cantaires que comparteixen la seva passió pel cant. Una de les seves especialitats des de la seva fundació és el cant de les caramelles, que interpreten cada Pasqua.
En canvi, la coral de Begur s'ha hagut d'acomiadar als escenaris després de 18 anys de concerts.
Enguany, la coral s'acomiada de tots els veïns i veïnes, deixant enrere un llegat cultural molt important que durant prop de dues dècades ha estat una peça indispensable d'esdeveniments i festivitats de la vila. L'Ajuntament ha agraït a tots tots els membres de la coral que al llarg dels darrers 18 anys han participat activament en l'associació.
I a Palamós, el municipi celebra les darreres activitats de descoberta de l'espai d'interès natural de Cap Roig.
Prop de 80 persones ja han gaudit d'aquestes propostes que es van iniciar a finals d'abril i mitjançant les quals s'ha pogut aprofundir en els valors d'aquest espai natural.
Encara en l'àmbit del patrimoni natural, ha reobert el segon tram de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols.
Fins ara, el segon tram de la via ferrada de Sant Feliu estava tancat per la presència de dos nius de dues parelles de corb marí emplomallat, que és una espècie protegida.
I també hem d'explicar que Palafrugell ha tancat la 12a edició del projecte Rossinyol.
Va ser en un acte al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós, amb els mentors de la Universitat de Girona, els mentorats i l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues. Els 14 mentorats van ser alumnes de les escoles Barceló i Mates, Carrilet, Torres i Junama i Pivert, així com dels instituts Baix Empordà, Frederic Martí Carreras, La Sureda i el Centre Prats de la Carrera.
Volem conèixer la previsió del temps que s'espera per avui amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir una mica de pluja pel matí, més sol a la tarda. Repetirem avui?
Dimarts, de temps insegur i variable, com les últimes jornades que estem vivint i com les properes jornades que viurem. El temps no té gaire ganes de canviar i el paraigua l'haurem de tenir prop els propers dies, tot i que no sortirà a treballar totes les hores del dia ni tots els dies. La situació meteorològica d'avui serà molt semblant a la d'ahir dilluns. Dividirem el dia en dues meitats de comportament diferent al Baix Empordà. Al matí, tot i ser més estable que ahir, podríem tenir algun plogim molt petit. Tot i això, el dia serà més assolellat que ahir. I de cara a la tarda, els ruixats convectius podran agafar protagonisme a l'interior de la comarca, sense descartar-ne algun ruixat a les zones més de la costa. Per temperatures anirem dels 10-11 graus mínims als 25 màxims i pels propers dies seguirem parlant d'inestabilitat i molta variabilitat amb temperatures que es mantindran a la ratlla de la normalitat.
I més enllà del Baix Empordà, a les 8:07 minuts estan passant coses. El Consell de Ministres aprovarà avui dimarts la llei de representació paritària i presència equilibrada d'homes i dones als principals òrgans de decisió de l'Estat. La norma obligarà que hi hagi una presència de dones d'almenys el 40% al govern espanyol, als consells d'administració de les grans empreses, les candidatures electorals mitjançant llistes cremallera i als col·legis electorals o als jurats de reconeixement públic. També la llei de paritat també afectarà òrgans constitucionals de l'Estat, com per exemple el Tribunal Constitucional, el Consell d'Estat, el Tribunal de Comptes o el Consell Fiscal i el Consell General del Poder Judicial. Toc d'atenció del Cercle d'Economia per l'estancament del nivell de vida a Catalunya. Una setmana de la seva famosa reunió anual, el Cercle d'Economia ha decidit donar un toc d'atenció, una pinzellada de realisme a l'ambient d'optimisme econòmic que es viu en els últims mesos. Posant l'accent en els llums llargs, Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, ha fet el seu anàlisi i diu que la situació o l'evolució de l'economia catalana i també l'espanyola els últims anys és preocupant. I posa un exemple contundent. Diu que el 2021 el nivell de renda per càpita en termes reals era molt semblant al de l'any 2000. Això recorden, si no es té en compte, que no s'analitza el volum total del producte interior brut, sinó que es divideix per la població total, que de fet és força més alta que l'any 2000. Els ajuts a la construcció d'habitatge de lloguer social es poden demanar a partir d'avui. A partir d'aquest dimarts es poden demanar aquests ajuts finançats amb els fons Next Generation per construir habitatges de lloguer social. A través d'aquest fons, el govern destinarà 160 milions d'euros a construir més de 3.100 pisos de protecció oficial amb caràcter indefinit a 38 municipis de Catalunya. La convocatòria s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat aquest dilluns. La novel·la Boulder d'Eva Baltasar està a un pas d'aconseguir el premi literari més prestigiós a nivell internacional. La novel·la de Baltasar és la primera que opta a un dels màxims guardons de la literatura, és el Booker International. Aquests premis, el guanyador d'aquests premis, es donarà a conèixer avui i, de fet, Boulder d'Eva Baltasar estava en la llista de candidats en aquest premi. Veurem avui si se l'emporta. Mor als 58 anys l'actor Ray Stevenson, protagonista de Roma i de la pell freda. L'actor britànic era a Itàlia, on s'estava rodant una pel·lícula. I un nen nascut a Catalunya, a la Vall d'Hebron, serà passarà a la història per ser el primer nadó nascut a l'estat espanyol fill d'una dona a qui se li trasplanta l'úter. En aquest cas, disculpeu, va néixer, no a la Vall d'Hebron, va néixer a l'Hospital Clínic de Barcelona. Malgrat que la seva mare, Tamara Franco, va néixer sense úter i quan tenia 16 anys li van deixar clar que no podia quedar-se embarassada, després d'aquest trasplantament d'úter sí que ha pogut ser mare i en Jesús és el primer nen, el primer nadó a tot l'estat que neix arran d'un fetus, en aquest cas d'un úter implantat. Monitors d'un esplai denuncien violència de la Guàrdia Urbana en una festa a Barcelona. La policia, que assegura que dos agents van resultar ferits, va fer dues detencions i diverses identificacions al final de la festa del 49è aniversari d'aquesta entitat diumenge de matinada. Hi ha novetats en el cas Madeleine McCann. La policia busca ara pistes a només 50 quilòmetres d'on va desaparèixer. La policia judicial de Portugal començarà avui mateix a examinar una zona del sud que està a prop d'on va desaparèixer la nena fa 16 anys, la nena Madeleine McCann, que ara ja seria major d'edat. Així ho han demanat les autoritats d'Alemanya, que assenyalen com a sospitós Christian Bruckner, que està en presó per altres delictes. Efectius alemanys i britànics participen en aquest nou rastreig que té com a focus les immediacions de la presa d'Arade i que durarà entre 2 i 3 dies, segons fonts policials. Aquestes són algunes de les notícies més destacades a nivell català, espanyol i internacional. Ara és el moment del comentari que avui ens envia la periodista i escriptora de Sant Feliu de Guíxols, Sabel Gámez.
Durant les últimes setmanes estem escoltant per diferents mitjans de comunicació tot el seguit de propostes que ens ofereixen les alternatives polítiques més diverses i que pinten la nostra vila, la nostra ciutat, el nostre entorn, amb una llum que s'enfoca cap al futur, un futur que viurem cada dia en el nostre present. Però aquí, a l'Empordà, no hi ha una alternativa millor que una altra, no hi ha un color o una veu més important que l'altra, no existeix un programa únic que englobi tota la diversitat que necessita aquesta terra. Aquí només necessitem escoltar el que ens aconsellen les onades del mar, sentir la tramuntana, quan ens bufa cridanera la oïda, i que hem de prendre part en qualsevol decisió que ens afecti, i veure a través de les muntanyes el que volem veure més enllà d'aquestes. Per això, l'important, aquest 28 de maig, és prendre part en la millor elecció, la que cadascú i cadascuna prendrem. Una elecció per l'Empordà.
Gràcies, Sabel Gámez. Aquest era el comentari de la Sabel Gámez. I ara volem posar una mica de música. I és que aquesta passada nit Elton John ha fet a Barcelona el primer dels seus dos concerts que farà a Catalunya ahir i avui al Palau Sant Jordi davant de 17.000 persones i un dels èxits que van sonar és aquest Cold Heart que ha fet els últims anys amb Dua Lipa.
I think it's gonna be a long, long time till touch. things looking better, baby. Just passing through.
Lipa i Elton John, que està actuant aquests dies a Barcelona, i els hem escoltat amb Cold Heart, i d'aquesta manera obrim l'informatiu d'avui al Supermatí. I comencem parlant de la preocupació que hi ha a Palamós per la falta de donants de sang. L'Associació de Donants de Sang de Catalunya a Palamós expressa la seva preocupació pel descens progressiu de les donacions al municipi. En col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits han programat una nova jornada de captació aquest dissabte amb l'objectiu de recuperar el bon ritme de donacions, ja que les reserves de sang als hospitals es troben en situació precària, tal com informa Ràdio Palamós. Ens ho explica la Carla Saló.
Actualment, a Catalunya es necessiten 13.000 donacions de sang per satisfer les demandes de manera adequada. Palamós contribueix amb dificultat en aquest aspecte. L'última jornada de donació ordinària al centre d'atenció primària celebrada el novembre de l'any passat va obtenir només 92 bosses de sang. Durant l'estiu passat, en plena temporada turística, es van organitzar 3 jornades de donació al Passeig del Mar, amb l'unitat mòbil del Banc de Sang, i un total de 135 persones van respondre a la convocatòria en els 3 dies, una xifra un 30% inferior a l'any anterior. El proper dissabte se celebrarà una nova captació de sang al CAP de Palamós. Les donacions es realitzaran tant al matí, de 9 a 2, com a la tarda, des de les 4 fins a 2:15. Actualment, el Banc de Sang té menys de 6.000 unitats de sang a les seves neveres, una xifra inferior al nivell òptim d'aproximadament 8.000 unitats. Per poder incrementar les reserves, caldrien entre 1.100 i 1.200 donacions diàries. Això fa que aquest dissabte sigui una oportunitat perfecta per donar sang, tal com ha explicat Ana Maria Carreño, una de les coordinadores de l'Associació de Donants a Palamós, a Ràdio Palamós. Tots els tipus de sang són necessaris, però es destaca la importància dels grups sanguinis A negatiu i zero negatiu. En la jornada de donació de dissabte hi participaran els estudiants de quart d'ESO de l'Institut de Palamós. Durant les seves sessions lectives han tingut l'oportunitat d'aprendre sobre la sang i els processos de donació i han elaborat material promocional en aquest sentit. En general, qualsevol persona amb bona salut que tingui entre 18 i 70 anys, un pes de 50 quilos o més i en cas de ser dona no està embarassada, pot donar sang. Actualment hi ha una necessitat constant de sang, ja que els glòbuls vermells tenen una vida útil de 42 dies i les plaquetes només 5 dies. És per això que les donacions diàries són imprescindibles per assegurar que tots els pacients ingressats als hospitals rebin la sang necessària per als seus tractaments i operacions també durant l'estiu.
I els bombers apaguen un incendi en una bugaderia en un càmping de l'Estartit.
El foc es va produir ahir, quan faltaven pocs minuts per les 2 de la tarda al càmping Empordà de l'Estartit, segons avancen des del diari de Girona. Els bombers van activar 2 dotacions que van treballar en el petit incendi que va afectar la instal·lació elèctrica d'aquest mòdul. Els bombers van aconseguir apagar el foc amb rapidesa del quadre elèctric, tot i que es va acumular molt de fum a l'interior de la bugaderia. Finalment, els efectius van ventilar l'establiment i ningú va resultar ferit.
Minuts. A Palafrugell, en campanya electoral, el partit Som Gent del Poble demana respecte pel seu candidat Isidre Tenes. Ho fa després que el líder socialista, Juli Fernández, digués que Tenes havia quedat pringat després que l'alcalde Joan Vigues hagi decidit marxar per cames. Això ho va dir literalment. Escoltem el moment.
Un gobierno de Esquerra, Junts per Cat i Gent del Poble, que a part de que han hecho un hecho fatal, s'han perdido l'alcaldia com si l'alcaldia fos un mercadeo. Yo te doy 4, me da 2, aquí 3, tú 3 años, yo 1, yo 2 y medio, eso es un mercadeo. ¿Lo han visto lo que ha pasado? Un alcalde que coge el último año la alcaldía de Albicas y dice, yo me voy por piernas porque esto es muy duro y yo quiero ir a jugar a golf, y deja al otro pringado ahí, que cuando va a hacer los debates, ¿no?, que se va a hacer a hablar de deporte, pues bueno, pues eso es un problema. Es un problema eso. Entonces, pues bueno, al final es que si miráis un poco lo que hay, es lo que tenemos.
Som Gent del Poble ha fet un comunicat de resposta demanant respecte. Ferran.
Fernández va fer aquestes declaracions divendres en un acte públic al local social del carrer Ample en una conversa amb veïns de l'associació. Arran de les seves paraules, Som Gent del Poble va fer un comunicat on diu que el seu candidat i cap de llista, Isidre Atenas, és digne de respecte i no el guanya ningú en honestedat, coherència i estima per Palafrugell. Apunten que la seva entrega i dedicació des de la regidoria d'Esports en aquest mandat ha estat indiscutible i exemplar i que es mantindrà sense alteració si aconsegueix l'alcaldia de Palafrugell. També critiquen que Fernández hagi optat per una estratègia basada en la desqualificació personal en lloc de centrar-se en un debat constructiu sobre les idees i les propostes per millorar Palafrugell. I asseguren que aquest episodi l'única cosa que fa és desprestigiar encara més la classe política.
Doncs bé, veurem què hi diu Juli Fernández, que avui participarà en una entrevista en Ràdio Palafrugell, i demà us portarem la resposta de Juli Fernández, el candidat socialista, en aquest comunicat. 8:21 minuts. Encara a Palafrugell, dissabte es va inaugurar l'exposició Mar de Fons, Artistes de l'Empordà, al Museu Vilacases Can Màrio. Una mostra que representa la continuació d'aquesta cartografia que està fent la Fundació Vilacases, una cartografia artística de l'Empordà. I això després d'una altra exposició, que ja us en vam parlar a principis d'any, que és el Localismes Universals, que va durar durant tot l'any passat.
Mar de Fons en reuneix una segona selecció d'artistes empordanesos, tot presentant plantejaments artístics diferents, també allunyant-se de les formes més tradicionals de pintura o escultura. Els creadors que participen en aquesta exposició representen el segon capítol d'aquesta catalogació d'arts plàstiques, que encara no és la definitiva. El director artístic de la Fundació Vilacases explica a Ràdio Palafrugell que l'objectiu és donar visibilitat als artistes de l'Empordà.
Aquesta exposició és la segona part o la segona entrega d'un projecte iniciat fa un any i que al final doncs, respon doncs, a un dels objectius principals de la Fundació, que és intentar doncs, ajudar a dinamitzar el panorama artístic de català i concretament doncs, per la nostra vinculació directa doncs, al de l'Empordà. Per això de seguida que el Toni Álvarez Arana fa un any i escaig doncs, va presentar aquesta primera exposició o aquest primer projecte expositiu, vam veure claríssim que calia un segon per poder ajudar o contribuir i ajudar a engrescar la resta d'institucions del territori a que doni suport doncs, a aquest patrimoni artístic que tenim.
Una de les fites més importants d'aquestes dues exposicions és que han de servir com a trampolí per començar a fixar una sèrie de noms a un territori que, any rere any, veu créixer la seva oferta artística. En parla el seu comissari, Toni Álvarez de Arana.
Sí, la idea, diguéssim, bueno, és avançar per arribar a tenir doncs, un llistat complet, diguéssim, on tinguem doncs, tota la gent que viu i treballa dins del món de les plàstiques a l'Empordà, al territori. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim, aprofitar doncs, tot aquest patrimoni que tenim doncs, bueno, per posar-lo en valor i també doncs, anar a buscar un tipus de visitant que realment s'hi adigui amb aquest tipus d'oferta, que a part, diguéssim, no és una oferta, diguéssim, allò sola, sinó que s'afegeix a l'oferta gastronòmica, a l'oferta de paisatge, a l'oferta de vins, o sigui, al final estem parlant de l'Empordà.
L'ordenació d'aquests artistes serà una eina de futur que no només beneficiarà el sector cultural, sinó que també enriquirà moltes altres iniciatives directament relacionades amb el desenvolupament econòmic de la comarca.
El projecte ara continuarà centrant-se en desvetllar la llarga llista d'artistes residents per arribar a una representació definitiva de tots ells.
Puigdollers explica que aquesta exposició demostra el paper de la Fundació Vilacases com a dinamitzadors de l'activitat cultural empordanesa.
Això és un dels papers que ens toca jugar habitualment com a fundació, que és intentar omplir aquells buits que, doncs, que institucions oficials no sempre han sabut donar-los forma o trobar la manera de tirar-ho endavant, però això alhora també és el que dona sentit a la Fundació, intentar ser una plataforma perquè totes aquelles activitats doncs, que no troben el reconeixement que mereixen doncs, tinguin també un espai on poder-se desenvolupar.
Entre els artistes participants destaquen noms com Ney Albertí, Montse Baqués, Guillermo Passagoiti, Sana López, Denis Blaker, Pere Vallès, Mònica Camp de Pedrós, Núria Efe, Xavier Escrivà, Pilar Ferrés, Tania Font, Clara Gassiot, Gabriel, Hiroshiki Tamura, Lluís Lleó, Ivan Mas, Mireia Mateo, Fiona Morrison, Loren Martín, Pere Noguera, Àlex Pallí, Manolo Sierra, Marcelinyà, Sasha Simé, Marta Vergonyós i Mitchell Wilson. El comissari de l'exposició és Toni Álvarez de Arana, que ha treballat per seleccionar i presentar una mostra artística de gran qualitat.
Jo us recomanaria que hi aneu, a la Fundació Vilacases, al Museu Can Màrio de Palafrugell, ja no només perquè és un espai excel·lent, sinó també per la qualitat d'aquestes obres, que són d'artistes, insistim, artistes tots de l'Empordà, que, disculpeu, no tots per l'Empordà, que és un partit polític, són tots els artistes són de l'Empordà, i val la pena veure la qualitat de la creació artística que tenim a 2 metres de casa. Per tant, la Fundació Vilacases Museu Can Màrio durant els propers mesos, perquè estarà força mesos aquesta exposició, l'exposició Mar de Fons. 8:26. Ha reobert el segon tram de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. Fins ara, aquest segon tram estava tancat perquè hi havia 2 nius de 2 parelles de corb marí emplonallat que són una espècie protegida.
Després de 3 mesos sense poder accedir a aquesta zona de la via ferrada, els escaladors ja hi poden transitar sense problema. Aquest tram de la via ferrada, a la zona de la Cala del Molí, s'havia tancat el 19 de febrer per la nidificació d'aquestes 2 parelles de corb marí emplonallat. El corb marí emplomallat es coneix com l'espècie nidificant i fan el niu a l'hivern, a diferència de l'estiuejant, que ho fa a l'estiu. La població de la primera espècie oscil·la al voltant de les 50 parelles a Catalunya, les quals provenen de les Balears i es dispersen pel litoral català.
I l'àrea de medi ambient de Palamós tanca dijous vinent, el dia 25, el cicle d'activitats gratuïtes que s'han programat durant el darrer mes, mitjançant les quals s'ha difós els valors naturals i ambientals de l'espai d'interès natural del castell Cap Roig.
Prop de 80 persones ja han gaudit d'aquest programa, que sota el nom Aquesta primavera ens endinsem a Castell Cap Roig, ha permès als seus participants conèixer de primera mà aquest destacat àmbit natural del municipi, i principalment les zones del paratge i la plana, més llunyades de la costa i, per tant, més desconegudes. El programa es tancarà aquest proper 25 de maig amb la realització d'una sortida naturalista que permetrà als seus participants conèixer el paisatge agrícola de la plana de Castell en un itinerari que serà guiat per especialistes. Aquesta sortida té encara places disponibles. Per a poder participar-hi, només cal que les persones interessades facin la inscripció prèvia, que es pot tramitar telemàticament omplint el full corresponent que es pot trobar al web de l'Ajuntament de Palamós i dins l'apartat de l'àrea de medi ambient. El cicle Aquesta primavera ens endinsem a Castell Cap Roig es va encetar el passat 29 d'abril amb una ruta guiada en bicicleta que va permetre conèixer molins, mines d'aigua, safreig i aiguamolls localitzats a l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. Aquell mes també es va dur a terme la primera de les xerrades Biblioteca Sostenible, que sota el títol de Vol ser un turista responsable va organitzar la Biblioteca Municipal Lluís Bou i Barceló. Posteriorment, el dia 4 de maig, va tenir lloc un taller de pesca científica, mitjançant el qual es va provar als participants a tots aquells valors que es troben en els ecosistemes fluvials com el de la Riera de Castell. El calendari d'activitats també va incloure una jornada de neteja d'aquest àmbit natural, que dins del programa Let's Clean Europe va programar una sortida per poder retirar les restes de residus abandonats a diverses zones terrestres de l'espai natural Castell Cap Roig. Una altra de les activitats que es van realitzar és el de la jornada d'anellament d'ocells, on amb la participació d'especialistes es va dur a terme la captura, anellament i alliberament d'aus. Les activitats organitzades dins el calendari d'aquesta primavera ens endinsem a Castell Cap Roig es completaran amb una conferència que tindrà lloc a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Bou i Barceló i que està inclosa en el programa Biblioteca Sostenible. Es tracta de la xerrada titulada Hort Ecològic, un món de possibilitats, que tindrà lloc aquest dimecres 24 de maig a 6:45 de la tarda. En aquest cas, la inscripció cal fer-la directament a la Biblioteca Municipal.
Estem a punt d'arribar a 9:15 del matí. Palafrugell ja ho té tot a punt per celebrar unes noves festes de primavera que culminaran el 4 de juny, diumenge, amb el carrusel Costa Brava, el tradicional carrusel Costa Brava. Per parlar de la programació d'aquestes festes de primavera tenim al telèfon l'Agustí Fernández, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia.
Bon dia, Dani.
A veure, ja està tot a punt o no per les festes? Perquè això és un moment importantíssim de la vida primaveral de Palafrugell.
Doncs és un tret de sortida a la vida cultural de... Sí. Tap a la Palafrugell, Dani, exactament.
Tot a punt, doncs, eh?
Tot a punt, falten els quatre detalls d'última hora, però està tot encarrelat i tot en marxa.
Com afronteu l'edició d'enguany de les festes de primavera i el carrusel?
Doncs l'afrontem amb moltíssima il·lusió, Dani. Vam patir, com ja tots sabeu, la pandèmia, i la veritat és que va ser una època molt, molt dura, i res, aquest any tornem a tornar a gaudir del nostre carrusel, aquest any amb més participació que l'any passat.
Ah, sí?
I esperem que això vagi bé. Sí, sí, hem vist com s'han inscrit més colles que l'any passat. De fet, tenim un total de 5 colles més que s'apunten entre de casa i de fora. Per tant, tindrem un carrusel ben maco.
L'any passat... Bé, ara de seguida parlarem del carrusel, però ja que ens dius això, l'any passat parlàvem del fet que, bueno, que costava una mica, no?, que les colles, que trobessin gent per fer la carrossa o la comparsa, perquè és molta feina, en realitat, durant tot l'any. Sembla que això, després de la pandèmia, ara s'està recuperant poc a poc, o què?
Doncs, afortunadament, així és, Dani, és dir, el fet de... Una cosa tan senzilla com trobar-se una colla per idea, per pensar pel seu projecte, la seva carrossa, va haver-hi 2 anys que no es va poder fer, i ara sembla que es donen totes les condicions perquè aquesta tradició carrossaire que tenim aquí a Palafrugell, fora de Palafrugell, es torni a revifar.
Això pot haver influït l'escola de carrossaires que s'ha impulsat aquest hivern per primera vegada?
Crec que és un cúmul de situacions, la situació de la pandèmia que he parlat abans, l'escola carrossaire i també el fet del projecte pedagògic de les festes de primavera, que aquest any torna a ser un tret diferencial de les nostres festes de primavera, que fa el caliu, que fa donar a conèixer a les joves generacions el que suposen les festes de primavera i el carrusel en concret per la nostra població.
Doncs anem per parts, perquè fins aquest cap de setmana hem tingut alguna activitat ja de les festes de primavera, el concert de l'Albert Pla, diversos recitals, però diguem-ne, l'activitat començarà el cap de setmana que ve, o sigui, aquest no, l'altre, i sobretot el cap de setmana del carrusel. El cap de setmana de les eleccions, diguem, dissabte i diumenge 27 i 28 de maig, tindrem 2 moments importants, no?, en aquest carrusel, en aquestes festes de primavera, disculpa.
Tindrem, Dani, dos fites molt importants. La primera és el divendres 27, de 4 a 10 del vespre, que la gent podrà tornar a gaudir de veure in situ la feina dels carrusaires, d'aquests artistes que tenim a Palafrugell, amb la jornada de portes obertes. Una jornada que malauradament es va perdre i aquest any hem tornat a recuperar, i bueno, i que la gent pot accedir i pot veure in situ de primera mà i en directe la gran feinada que fan les nostres colles de Palafrugell, i diumenge la tradicional marxa de la Garoina.
La marxa de la Garoina. Comencem per la jornada de portes obertes. És oberta al públic totalment, per tant, qui vulgui durant tota la tarda pot acostar-se a la nau de carrossaires i veure com es fa, no? Que això potser també ajuda la gent a veure com es fa, potser ajuda també a pensar, doncs, l'any que ve m'hi podria apuntar, no?, en alguna de les colles.
Exactament, aquesta és una de les intencions que els carrossaires intenten fer amb aquestes jornades de portes obertes, on la gent pugui gaudir no només de veure les carrosses, sinó del fet de que siguin tothom conscient de la gran feinada que comporta construir una carrossa. Porten des del mes d'octubre a construir-les, idear-les, dissenyar-les, i després la seva execució, la seva construcció, amb autèntics artistes, fusters, serrallers, esculpidors de les figures, i que moltes vegades això es perd. Quan veus la desfilada, no s'aprecien els detalls, molts dels detalls en què hi treballen.
I després, diumenge 28 de maig, tindrem la marxa de la Garoina, que entenc que les inscripcions estan obertes, no?, encara, o què?
Les inscripcions estan obertes encara i es poden fer online o presencialment, organitzada per l'agrupació excursionista de Palafrugell, que no falla. Cada any és una cita de les festes de primavera.
Després ja passem a dijous 1 de juny, que tindríem també un dels clàssics, aquesta rua infantil, aquesta desfilada que anirà des de Plaça Nova fins a Can Màrio, no?
Això mateix, Dani, la rua dels infants, que durant molts anys es celebrava per Carnestoltes, van considerar que nosaltres, el nostre Carnestoltes, es celebra per festes de primavera. Les festes de primavera van néixer de la reivindicació de que ens van prohibir durant la dictadura poder fer el Carnestoltes. Per tant, consideràvem que aquesta fita, on els més petits, tots els alumnes de les escoles de sols de Palafrugell, passin aquesta rua pels carrers de Palafrugell, i la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió que s'hagi pogut recuperar, la tornem a encetar, i és una fita molt maca, la veritat.
Divendres 2 de juny, el pregó des del teatre el farà Susana Pérez. Explica'ns qui és Susana Pérez i per què s'ha decidit que sigui ella la pregonera d'aquestes festes de primavera.
Doncs com t'he comentat abans, Dani, per nosaltres és molt important treballar el projecte pedagògic de les festes de primavera, és a dir, portar a les escoles de primària de tot Palafrugell el projecte pedagògic on els més petits puguin conèixer la riquesa que tenim d'aquesta festa catalogada que ens van donar l'element festiu tradicional d'interès nacional, i considerem que s'ha de posar en relleu, s'ha de posar en accent, i nosaltres hem de defensar i apostar perquè coneguem des de ben petits què han sigut les festes, què són les festes, i que realment són ells qui han de marcar i treballar el futur de les festes de primavera. I de fet, la Susana Pérez, de l'equip directiu de l'Escola Torres Jonama, aquest any han encetat el projecte pedagògic i l'han encetat des de l'inici del curs. Així, com a exemple, tothom que vulgui pot anar a l'Escola Torres Jonama, i el pessebre d'aquest any de l'Escola Torres Jonama estava relacionat ja amb les festes de primavera, on es poden veure al pessebre la construcció de carrosses. Ara ha sigut tot un treball on treballen els diferents àmbits, des del català, creant un pregó, des del que suposaria crear una colla, el que suposa el vestuari, i és una manera de donar a conèixer a aquesta gent jove les festes de primavera. I al capdavant de tot ja està la Susana Pérez, professora del Torre Jonama, i qui millor que ella per fer aquest tret de sortida amb el pregó. Un pregó, una altra vegada, protagonitzat per una dona. Volem reivindicar el paper de la dona dintre de les festes i de tots els àmbits culturals. I no només la Susana Pérez, sinó que la introducció la farà la Montserrat Català, que és l'autora aquest any del cartell de festes de primavera, un cartell meravellós, i serà qui farà la introducció. Per tant, serà un pregó amb un accent molt femení, i creiem que convidem a tothom que vingui perquè serà molt i molt i molt interessant.
Doncs mira, ja em parles del cartell, que també et volia demanar pel cartell. És un cartell molt cridaner, que segur que molta gent ja ha començat a veure, perquè ja ha començat a circular, està penjat en molts punts de Palafrugell. Veiem uns peixos emmascarats. Explica'ns una mica que l'objectiu d'aquest cartell, que és el que ha volgut expressar Montse Català.
Doncs la Montse Català, amb aquest cartell, ho ha sintetitzat perfectament, perquè nosaltres, els de Palafrugell, que som els peixos fregits, doncs els peixos fregits són aquests peixos que apareixen, que ja has dibuixat amb aquesta traça tan perfecta, amb aquesta tècnica tan depurada, i són els peixos fregits disfressats pel Carnestoltes, emmascarats. És a dir, ha sigut capaç de amb aquest cartell de reflexar el que som, peixos fregits disfressats per les nostres festes de primavera.
Molt bé. Doncs la Montserrat Català, que ha fet aquest cartell, que jo crec que, vaja, és fantàstic. Ja passem a dissabte. Dissabte tindrem jornades de portes obertes als espais culturals, als estadis, o sigui, als museus de Palafrugell. També tindrem la fira al carrer, la fira de primavera de botiga al carrer d'Oxigen. Però després de dissabte, clar, hi ha molta activitat, hi ha diversos tornejos esportius, trobada de puntaires, la fireta, també, explica'ns què és la fireta, perquè això ja també és un clàssic del carrusel, o sigui, de les festes de primavera.
Això mateix, però abans de passar dissabte, deixem, sisplau, que puntualitzi el divendres dia 2.
Sí.
El divendres dia 2, malauradament, hem hagut de suspendre una de les activitats que no han fallat mai a la programació de les festes de primera, com és la fanguejada.
Ah.
I el motiu pel qual no es pot fer la fanguejada és per l'actual decret de sequera que tenim, donat que és una activitat que requereix l'ús de l'aigua, doncs ens hem vist obligats a suspendre la tradicional fanguejada. Esperem recuperar-la l'any que ve, i això ho substituïm per el farcell de jocs tradicionals. És a dir, tothom que vulgui podrà venir a Can de Prats tota la mainada a passar-hi el matí jugant.
Molt bé, això divendres.
Parlant de dissabte, la fireta, tradicional fireta, que és un punt també, un diferencial de la festa de primavera, on els més petits poden anar a Can d'Emprats i gaudir aquell matí, pues, això, de vendre les seves petites cosetes.
Mm-hmm. Després, durant la tarda, també hi haurà la Tostabarra i la baixada de carretons. Parla'ns d'aquests dos esdeveniments.
Doncs la Tostabarra és, com no, protagonitzada per la Tostarrada, que és la colla més antiga que tenim a Palafrugell, que, si no recordo malament, porten 70 i pico d'anys ja funcionant. Amb la novetat que l'altre dia l'Albert Fallols, un membre de Tostarrada, ens va comentar que estrenarà l'Americana. Farà una renovació de l'Americana, aquesta mira. Tradicional americana tan peculiar d'ells. Aquest any la canvien, i la baixada de carretons és l'activitat organitzada per l'àrea de joventut juntament amb el Consell Municipal d'Entitats Juvenils, i és una activitat molt divertida que l'any passat va tenir molt d'èxit, i per això aquest any volem continuar, donarem la continuïtat, i l'espai dels joves també, d'implicar els joves a les festes de primavera.
Molt bé. I després...
Perdona, Dani.
Sí.
I també una novetat d'aquest any és que tenim el privilegi de poder gaudir aquí a Palafrugell, a l'estadi municipal Josep Pallar Bonés, de la 7a Copa d'Espanya de Mondioring.
És a dir, què és el Mondioring?
El Mondioring, Dani, és una disciplina canina on se treballa l'obediència i l'agilitat i la protecció canina.
Val.
Aquesta activitat ens ve donada per la policia local de Palafrugell, on disposem d'una unitat canina, i han aconseguit que el campionat d'Espanya s'aconsegueixi i es celebri enguany aquí a Palafrugell.
Molt bé. I ja anem a la nit, no, ja? Perquè ja arriba una de les novetats d'aquest any, no? Més o menys.
Ah, efectivament, Dani.
Doncs espera un segon, que a la nit sonarà això.
Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira.
Són els Figaflaues, que són dels grups de moda ara mateix. Els estem escoltant amb Mossego, que actuaran a Palafrugell durant les nits del Carrusel, no?
No, la nit abans del Carrusel.
Sí, exacte.
Figaflaues actuarà la nit abans del Carrusel, és a dir, el dissabte, dia 3. I això és un concert organitzat per l'associació Els Trompats. L'any passat vam programar el Festival Ítica que posava la música. Aquest any la música va a càrrec de l'associació Els Trompats, amb la nit que ells han titulat El Desenvelat, que són les nits del Carrusel, on han fet una programació, crec que molt atractiva, on te cuidem la gent de casa, com és abans de Figaflaues actuant en Void, un grup local, Figaflaues, i tancarà la festa al nostre estimat Carlos Selecta.
Un clàssic, ja. No, els Figaflaues i els Void, mira, s'ajunten dos grups que tenia moltes ganes de veure en directe, perquè els Void és un dels grups habituals no, però són un dels grups més d'èxit ara mateix a nivell local, i després els Figaflaues a nivell de tot el país, per tant, una combinació, i després en Carlos Selecta, que no cal dir res, en Carlos Selecta, perquè ja és un clàssic. Doncs, i després la nit següent, ja, ara ho explicarem, però continuarà el Desenvelat amb ja el concert de la banda Neon i l'entrega de premis del Carrusel. Però anem a diumenge 4 de juny, perquè durant tot el matí hi haurà activitat, a les matines seguirà la fira de primavera d'Oxigen, però ja anirem a la tarda, que arribarà el gran moment d'aquestes festes de primavera, que serà el Carrusel Costa Brava. Entenc que a nivell de recorregut serà, imagino, més o menys el mateix que cada any, però hi ha un canvi en l'horari, no?, una mica?
Això mateix, Dani. Aquest any, juntament amb l'associació de colles carrossers de Palafrugell, hem decidit d'enredaria l'inici del carrusel mitja horeta. Per tant, el carrusel començarà a les 17:30, i això ve donat per el que ens va succeir l'any passat, que vam trobar que va ser un dia molt i molt calorós,
sí,
on els pobres carrossaires, la gent que surt al carrusel, va patir molt els efectes d'un sol que la veritat és que els va fer patir molt, i considerem que enrederint aquesta mitja hora potser això ho salvarem.
Molt bé.
I com t'has dit, Dani, el recorregut serà el mateix de cada any, des del carrer Torroella fins al carrer Barresibuixó.
I després també hi haurà transmissió audiovisual d'aquest carrusel a través de les xarxes socials de Ràdio Palafrugell, per tant també es podrà veure en imatges en directe a través de tots els dispositius mòbils i televisors, a través de la transmissió audiovisual. I...
Això mateix, que sí, te faci un apunt, Dani, sí, això també volem destacar-ho dintre de la programació de les festes de primavera, perquè aquest any heu apostat per retransmetre el carrusel Costa Brava a través dels diferents mitjans de les diferents xarxes socials que teniu a Ràdio Palafrugell, i per nosaltres és una cosa que ens fa molta il·lusió, és dir, que des de qualsevol punt del món es pugui veure i donar a conèixer el nostre carrusel.
Doncs així serà, efectivament, així serà, i tenim moltes ganes que arribi el dia per fer aquesta transmissió audiovisual. A les 9 es planten les carrosses a l'aparcament de l'estadi i tindrem nit de música, també, no?, a banda de l'entrega de premis.
Això mateix, com que no és un horari exacte, Dani,
sí.
Per això ens posem en salut i diem que a partir de les 9 es començarà a fer la plantada de carrosses, de les carrosses inèdites de Palafrugell. Un cop hagi finalitzat aquesta plantada, donarem inici al tret de sortida de la segona nit del Desenvelat, organitzada pels Trompats, amb el concert de Banda Neon. I, depenent de com vagi l'escrutini dels vots del jurat, doncs serà abans o després, però es farà el lliurament de premis i posteriorment farà el fi de festa amb en Marc Dunjó. Marc Dunjó, també, carrossaire, i com no podia faltar en aquesta festa.
I després, dilluns, ja 5 de maig, dia de festa, dia festiu a Palafrugell, que tindrem al matí audició de sardanes a Plaça Nova, però a les 6 al teatre, a les 6 de la tarda, hi ha un concert força especial.
Això mateix, Dani, hi ha el concert del Gaudí amb bastons. Uh-huh. Un homenatge al nostre músic per afligir del món de l'Havanera, en francès, més conegut com en Xiqui Ramon, sota la direcció d'en Pere Font. Molt. Aquí a les 6 de la tarda al Teatre Municipal. Uh-huh.
Fantàstic. Hi ha alguna cosa més de la programació que vulguis destacar? Que ja s'ha publicat, ja tota la programació ja està publicada, entenc, a la web de Palafrugell Cultura.
Està tota publicada al web de Cultura i està al forn el programa i demà ja el podrà trobar tothom pels nostres carrers. I voldria destacar les nostres audicions de sardanes el dilluns al dematí amb la Cobla Baix Empordà, i després una cosa que ens fa molta il·lusió també és l'actuació de la Cobla L'Energia. La Cobla L'Energia, que ens farà un concert també.
Fantàstic. Molt bé, doncs, Agustí Fernández, hem repassat la programació d'aquestes festes de primavera del Carrusel Costa Brava, que, bé, arriben ja... Ja estan a punt perquè les gaudim tots els palafrugellencs. Gràcies, Agustí Fernández, que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani, bon dia.
Que vagi bé. Adéu. Són les 8 i 47 minuts. D'aquí pocs minuts arribarem a les 9 del matí i abans d'acabar aquest supermatí d'avui hem de parlar de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va?
Molt bé, molt bé.
Bé?
Sí.
A veure, què ens expliques avui? Quin és el primer titular? Aviam si se m'obre el document que tinc aquí al guió. A veure, quin és el primer titular? Hem sabut les últimes hores que Irlanda ha posat a Meta, l'empresa de Facebook, vaja, de Facebook i Instagram, una multa de 1.200 milions d'euros. Per què?
Doncs sí, la sanció europea més gran per una infracció de privacitat. El regulador irlandès acusa la matriu de Facebook de no protegir suficientment les dades dels europeus en traslladar les dades a Estats Units. Aquesta notícia és important perquè posa de manifest la preocupació creixent per la privacitat i la seguretat de les dades dels usuaris en les xarxes socials. I Meta, anteriorment coneguda com a Facebook, és una de les empreses més grans en el sector de les xarxes socials i té una gran responsabilitat en la gestió de les dades dels seus usuaris. La multa imposada per Irlanda és un avís clar a Meta i altres empreses similars que han de complir amb les normatives europees en matèria de privacitat i protecció de dades. Esperem que aquesta notícia serveixi per millorar la privacitat.
Però sobretot per posar una mica un toc d'atenció, no?, diguem-ne, sobretot sobre aquestes empreses, perquè clar, són empreses molt grans, però tot i així 1.200 milions d'euros són molts diners.
Doncs sí, molts diners i s'ho deuen mereixer.
Què significa això pels usuaris?
Doncs que les dades estaran, després de posar-los aquesta atenció, se suposa que reaccionaran i les dades estaran més segures i empreses com Meta hauran de complir, doncs, això, les regulacions europees en matèria de privacitat. Això implica que les dades dels usuaris europeus s'han de quedar a Europa i no als Estats Units, que és el que està passant ara.
Doncs veurem que aquest toc d'atenció de la justícia irlandesa, el govern irlandès, serveixi doncs, per la resta d'Europa. A veure, jo crec que aquesta és la notícia tecnològica de la setmana, del mes i potser de l'any. Ara queda que s'acabi implantant, no? Però sí, sembla que ben aviat ja podrem editar els missatges ja enviats per WhatsApp.
Doncs sí, s'ha acabat tornar a escriure una frase en una conversa de WhatsApp per culpa d'un error a l'hora de teclejar, no? Ja s'ha començat a implementar aquesta nova funcionalitat, que és l'edició de missatges de text. És a dir, els missatges que hem enviat per WhatsApp es poden editar.
Es podran editar, bueno, sí, com si...
Bueno, com ja ho feia el seu competidor Telegram, per exemple, sí.
O com va fer recentment a Twitter encara no s'ha fet.
No, encara.
És la gran petició, no? Però sí que, clar, hi ha molta gent que s'equivoca i dius, ara ho editaria, que, clar...
Clar, ho has d'esborrar.
Clar, això quan començarà a funcionar?
Bé, s'està començant a funcionar ja, a poc a poc. Aquesta nova funcionalitat s'anirà introduint de manera progressiva els diferents dispositius que són compatibles. Ens arribarà una actualització i permetrà això, canviar el contingut d'un missatge enviat, però només durant els 15 pròxims minuts des de que s'hagi enviat.
Val, és a dir, quan dius, hòstia, ara m'he equivocat, ara ho editaria ràpid, només en aquest cas, no és quan envies un missatge i vas rumiant i dius, ai, això no hauria hagut de dir.
No.
Perquè llavors ja no podràs fer res, quedarà a esborrar-lo si l'altra persona no l'ha llegit.
Exacte, sí, sí, 15 minuts tenim per editar aquest missatge i deixar-lo bé. Sí,
va. Sí. Llavors, veig que tu podràs saber si algun missatge l'han editat, no?
Sí, quedarà com l'historial. Bueno, no quedarà l'historial, quedarà allò, un missatge baix, que igual que els missatges que són reenviats, que posa del reenviado, doncs quedarà una cosa que dirà, doncs, que ha sigut editat.
Però no podrem veure la versió anterior.
No, això no ho podrem veure.
I què s'haurà de fer per editar un missatge?
Doncs per editar el missatge només hem de deixar premut el missatge en qüestió. Ens sortirà, i ara ens surten, per exemple, les opcions dels emoticons i així. Doncs ara, a més, ens sortirà una altra opció que es dirà editar. Uh-huh. I amb això podrem canviar el text i tornar-lo a validar, diguéssim. I ja està.
Això en les properes setmanes.
Properes setmanes. I a més d'això, se sumaran algunes novetats que ja vam anunciar en seccions passades, com per exemple l'opció de protegir i amagar converses amb contrasenyes. És a dir, podem...
Sí, allò que dèiem la setmana passada, no? De guardar, d'amagar un missatge i que quedi amagat i només hi puguis accedir si tens contrasenya. No?
Correcte. I també algunes coses que ja hem començat a veure, per exemple, la caducitat dels grups de WhatsApp, que podem fer que caduquin en un cert temps, o la creació de comunitats i espais per poder interactuar amb altra gent. Bueno, això també en algunes versions ja s'ha començat a veure. No sé quina... Aviam si tindrà èxit, no?
Va, i una altra notícia, que déu-n'hi-do això. A veure, British Telecom substituirà 10.000 treballadors per intel·ligència artificial.
Doncs sí, la multinacional de telecomunicacions del British Telecom, que hi treballen actualment 130.000 persones, ha anunciat que abans del 2030 vol acomiadar-ne uns 55.000. D'entrada, potser una retallada més de les que comuniquen les tecnològiques, com Vodafone fa dos dies, però aquesta és una mica més especial. I t'explico el perquè. I és que l'empresa ha desvetllat que 10.000 d'aquests treballadors seran acomiadats, però seran substituïts per intel·ligència artificial.
Carai, tu.
Sí.
Que fort.
Així ho anunciava un dels seus inversors, en Philip Jansen. De fet, és el director general de la companyia. I deia que el nostre volum de negoci arriba als 30 milions de consumidors. Tenim molts clients i molta activitat i la intel·ligència artificial pot ajudar-nos a fer això de manera molt més eficient.
Vale, acabarem explicant que, atenció a això, si teniu algun compte de Google amb dos anys que fa temps que no... O sigui, fa dos anys que no utilitzeu, atenció perquè Google us l'esborrarà, eh?
Doncs sí, els comptes de Google que faci més de dos anys que estan inactius desapareixeran. Això serà a partir del mes de desembre d'aquest any. El gegant tecnològic Google eliminarà els comptes sense activitat i deixarà els usuaris sense contingut. Per tant, perdran els correus de Gmail, els documents de Google Docs, la informació del Drive, el calendar, les imatges de Google Fotos, el YouTube...
Clar, que a veure, que si ja fa dos anys que no hi entres,
Per alguna cosa serà, no?
Per alguna cosa serà, sí, sí.
Clar.
Així ho ha anunciat Google, que anuncia que, pues, això, que està actualitzant la política de privacitat i d'inactivitat i estableix això, un termini màxim de 2 anys d'inactivitat abans d'eliminar un compte. Aquesta mesura només s'aplicarà en comptes personals de Google, per tant, els que siguin gratuïts, no els que tinguin organitzacions o empreses o centres educatius, que són els que són de pagament.
Va. Per què ho fa, això?
Doncs perquè ho justifica, perquè l'eliminació d'aquests comptes, aquests comptes són els més vulnerables a atacs informàtics, perquè com que fa tant temps que no són utilitzats, doncs poden tenir més risc de ser hackejats. I així és com ho anuncia. Els comptes oblidats o desatesos sovint tenen contrasenyes antigues o reutilitzades que poden estar compromeses.
Clar.
I, a més, sí, sense una cosa... Els de fa més de 2 anys, doncs no porten una cosa que és el doble factor d'autenticació, que no és res més que validar una contrasenya i una altra cosa. Per exemple...
Sí, quan et diuen... poses la contrasenya i et diuen t'hem enviat un SMS al mòbil.
Correcte.
Amb un codi, introdueix el codi.
Correcte. O des de l'aplicació...
Això cada vegada és més essencial per la seguretat i la protecció de les dades a internet, no?
Correcte. Sí, sí.
Què més?
Bueno, doncs això, Google apunta que després de fer una anàlisi, doncs els comptes abandonats tenen 10 vegades més de possibilitats de ser hackejats i, per tant, que siguin robats, que siguin fets servir com a identitats falses, bé, com a correus brossa, i per tant, doncs això, se'ls començarà a carregar. Això sí, poc a poquet. El primer pas que farà el desembre serà enviar notificacions durant mesos als mails, però clar, si no hi entrem, doncs òbviament no ens n'entrarem.
Clar,
per
no
tant,
ho
enviarà normalment en els comptes, si posa una cosa que es diu un compte de recuperació, que és un altre correu electrònic com de confiança o d'algun familiar, per tant, seran notificats en allà, i inicialment els comptes que s'eliminaran són els que es van crear i que no s'ha tornat a utilitzar mai més. Començaran per aquí. I, bueno, Google dona diversos consells perquè no s'eliminin. És fàcil.
Entrar-hi de tant en tant,
almenys un cop cada 2 anys.
Clar.
Vull dir, fàcil, no?
Sí.
I fer alguna cosa com llegir un correu, utilitzar el Google, bueno, qualsevol cosa, no? Fer qualsevol operació. En resum és això, sí, sí.
Molt bé, doncs això, qualsevol persona que tingueu. Mira, tenia aquest compte de Google que feia servir perquè tenia guardat el Google Drive alguna cosa.
Sí, o jo què sé, tenia una biblioteca de fotos, sí, de quan vaig anar de viatge, no sé quan.
Bueno, doncs pues entreu-hi, perquè si no...
Entreu-hi i mireu les fotos, ni que sigui. Correu algun correu. Sí. Feu una mica de manteniment.
S'haurà acumulat una de correu brossa allà.
Sí.
En 2 anys sense entrar-hi. Jo tinc algun correu que fa molt temps que no hi entro.
Doncs
no de Gmail, de Hotmail.
Bueno.
Que no vull entrar-hi, perquè... No sé què em trobaré. Allà.
Bueno, doncs algun dia potser et trobes que sí, de moment comença Google.
És el compte
però...
amb què entrava el Messenger.
Ostres.
Que era un Hotmail. I no sé què em trobaré. No sé.
Bueno, entra ja algun dia, ni que sigui perquè no te l'eliminin.
Sí. Molt bé, Martí Segui, moltes gràcies.
Molt bé. Que
vagis
bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Acabarem aquest supermatí d'avui, fet des dels estudis de Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Capital també i a Ràdio Bisbal. Farem aquest últim repàs a la previsió del temps.
Dimarts, de temps insegur i variable, com les últimes jornades que estem vivint i com les properes jornades que viurem. El temps no té gaire ganes de canviar i el paraigua l'haurem de tenir prop els propers dies, tot i que no sortirà a treballar totes les hores del dia ni tots els dies. La situació meteorològica d'avui serà molt semblant a la d'ahir dilluns. Dividirem el dia en 2 meitats de comportament diferent al Baix Empordà. Al matí, tot i ser més estable que ahir, podríem tenir algun plugim molt petit. Tot i això, el dia serà més assolellat que ahir. I de cara a la tarda, els ruixats convectius podran agafar protagonisme a l'interior de la comarca, sense descartar-ne algun ruixat a les zones més de la costa. Per temperatures anirem dels 10-11 graus mínims als 25 màxims i pels propers dies seguirem parlant d'inestabilitat i molta variabilitat amb temperatures que es mantindran a la ratlla de la normalitat.
El Supermatí torna demà dimecres a les 8 del matí, com cada dia, a través de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.